a distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Després del matí a Ràdio Estel, aquesta última estona amb la Mercè Raga i el seu equip, i abans amb el Pol Marçà, continua l'actualitat a Ràdio Estel, ara amb el protagonisme per als temes socials i religiosos. Els contactes de representants de l'Església Catòlica amb les autoritats polítiques civils formen part també de la vida dels creients, i no només de qüestions protocolàries o de cortesia. Avui el cardenal Joan Josep Omella, amb el ministre de la Presidència del Govern espanyol, i ahir al vespre l'arcabisbe Joan Enric Vives amb la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, en són un bon exemple. I és que, com el mateix Omella destacava divendres passat des de Roma, el diàleg és molt important per les dues parts i sobretot pensant en el bé comú, encara que hi hagi discrepàncies en temes morals o de gestió del fet religiós. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us recordarem aquest migdia que es va celebrar ahir la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals, i amb aquest motiu es continuen fent, des de diumenge sobretot, benediccions d'animals de companyia en moltes esglésies i espais públics dels nostres pobles i ciutats. Jordi Batet, vocal del Gremi de Pagesos de Tarragona, explicava ahir a Ràdio Estel que perviu molt en el món de la pagesia i especialment en aquest antic gremi el sentiment religiós relacionat amb Sant Antoni Abat i altres sants que formen part de la pietat popular. A més, la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència ha organitzat per demà una formació sobre verificació de dades relacionades amb el fet religiós a Catalunya. I és que hi ha violacions d'aquesta llibertat en forma d'atacs o de boicots que aquesta entitat acadèmica vol denunciar també. I recordarem, a més, que avui dimarts, com cada 18 de gener, comença ja, de fet, la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es reunirà a primera hora d'aquesta tarda a Madrid amb el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, segons han confirmat fonts de l'Episcopat. La darrera trobada entre el cardenal Omella i el ministre Bolaños s'havia fet a principis d'agost, dins una línia de diàleg permanent que Omella manté oberta des que va ser elegit al març del 2020. La reunió d'avui, la primera d'aquest 2022, estava programada des de feia un temps i s'emmarca en les relacions habituals entre l'Església i l'executiu espanyol. El mateix Omella ja confirmava, recordem-ho, divendres passat, a la roda de premsa posterior a la trobada dels bisbes de Catalunya amb el Papa dins la visita ad limina, que la reunió amb el ministre de Presidència es faria de manera imminent. S'ha confirmat, doncs, que és avui. A la mateixa compareixença, l'arcabisbe de Barcelona explicava que el diàleg amb l'executiu de Pedro Sánchez no està trencat, sinó tot el contrari, i va aclarir que en els temes de bé comú, Església Catòlica i Govern Espanyol coincideixen molt, tot i que va admetre que en els temes de la moral això no passa sempre. Estarem molt pendents d'aquesta reunió en les properes hores per ampliar-vos tota la informació sobre el seu contingut a 6:45 a la nostra edició de tarda. A més, d'altra banda, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, i l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, s'han compromès a col·laborar, a fer el que calgui i aprofitar totes les oportunitats per promoure el català al món, segons fonts de l'executiu català. Ha estat després d'una reunió que tots dos van tenir ahir al vespre, a la seu d'Urgell, en què Alsina va explicar a l'arcabisbe Vives les prioritats del seu departament de cara als propers mesos.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. Es va celebrar ahir la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. N'hem anat parlant en aquest programa des d'aquest mateix dilluns al matí. Amb aquest motiu es fan benediccions d'animals de companyia en moltes esglésies i espais públics dels nostres pobles i ciutats. I hi ha una dimensió religiosa unida a la cultura popular, certament. Entre les diverses entitats, el Gremi de Pagesos de Tarragona celebrava ahir mateix a l'església de Sant Llorenç de la ciutat un ofici presidit pel conciliari Xavier Renyer, seguint una tradició molt antiga. La segona part de la festa de Sant Antoni, els Tres Tombs, està previst que es faci a Tarragona el proper 20 de març. Jordi Batet, vocal del Gremi de Pagesos per a la festa de Sant Antoni Abat, explicava ahir a Ràdio Estel la missió d'aquesta entitat, amb gran dimensió religiosa des de fa segles, especialment a Tarragona.
És una entitat molt religiosa, no? De fa molts anys. Llavors és l'única església no és el bisbat, que és el propi gremi, i de sempre pues, ha sigut pues, la... diguéssim, el que és la Setmana Santa, no?
Sí.
I, pues, ja de molts anys. Llavors, també també és el gremi, pues, ha sigut acollit pues, els d'allò de Santa Magdalena, sí. No? Que era el patró dels hortalans, no? I Sant Llorenç, que, pues, que bueno, el d'allò que era dels bracers.
Jordi Batet també va destacar la gran dimensió religiosa que manté encara avui la festa popular de Sant Antoni Abat, especialment entre la pagesia.
Sant Antoni, diguéssim, està molt present, i en molts altres religiosos, vull dir, se'n fan molts, i vull dir, la gent està molt el que són. Avui en dia, la gent que bueno, celebra aquesta diada, doncs, pues, bueno, hi ha molta gent, molt creient en Sant Antoni.
Sí. Sant Antoni Abat, recordem-ho, va néixer a Egipte cap a l'any 250. Quan van morir els seus pares, va distribuir els seus béns entre els pobres i es va retirar a la solitud, on va començar a viure des de la penitència, i d'aquí ve el seu qualificatiu d'abat. Va tenir molts deixebles i va patir per l'Església durant la persecució de l'emperador romà Dioclecià. Va ajudar a Sant Atanasi contra els arrians i va morir l'any 356. A l'alta edat mitjana es va fundar, sota l'advocació i la invocació popular a Sant Antoni Abat, l'Orde Religiós dels Canonges Regulars de Sant Antoni o Antonians, una congregació especialitzada en el guariment de malalties contagioses. Sant Antoni Abat és nom propi en la devoció de molts creients, com ara sentíem, i en la tradició popular, especialment relacionada amb els animals, i també en el món de la pagesia, especialment a Catalunya. Canviem novament de tema. La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, ha organitzat per demà una formació sobre verificació de dades relacionades amb el fet religiós a Catalunya. L'activitat està adreçada a periodistes i es farà a partir de 11:15 del matí. Paula Martí, màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat, va explicar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que els atacs a la llibertat religiosa formen part d'una realitat que existeix, malauradament, avui a casa nostra i que dona sentit a iniciatives com la de demà al matí, aquesta formació.
Estem mirant uns àmbits concrets, no? I ens estem trobant, doncs, per exemple, així com hi ha uns incidents als centres de culte, que ja pot ser des d'una pintada en una església un intent d'incendi a una mesquita. És a dir, que hi ha diferents graus de lo que seria un dany a un centre de culte. Hi ha discriminacions per la teva pertinença a una comunitat religiosa, Pot ser una agressió verbal, com inclús hem trobat algun cas d'una agressió física, a vegades. I després també trobem, doncs, temes que són com més estructurals, no? Com, per exemple, els cementiris no estan adaptats a les pràctiques musulmanes, per exemple. Tenim incidents concrets que a vegades són de més de caire social, com més temes més estructurals.
Pel que fa a les fake news, tema que també serà present demà, aquest fenomen de les notícies falses o dels rumors infundats, encara hi ha molta feina per fer, segons va reconèixer Paula Martí. La trobada tindrà una durada de 2 hores i mitja, aproximadament, i la realitzaran experts de la plataforma Verificat. A l'inici es completarà una breu enquesta individual per valorar els coneixements previs dels participants.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
Recordem també, per començar el repàs a altres notícies, el que ja explicàvem ahir, i és que comença avui, com cada 18 de gener, la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. És una convocatòria mundial perquè els qui creuen en Jesucrist, que s'han anat dividint al llarg dels segles, preguin junts per la unitat, encara que sigui des de la diversitat. Arreu de Catalunya es faran diverses trobades en què catòlics, protestants, altres cristians reformats i ortodoxos compartiran una mateixa interioritat. Entre altres propostes, la Catedral de Barcelona acollirà una pregària ecumènica aquest mateix vespre a les 7, mentre que la de Terrassa viurà igualment un acte semblant dimarts vinent, dia 25, festa de la conversió de Sant Pau. Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que el lema "Hem vist la seva estrella a l'Orient i hem vingut a adorar-lo" ens connecta amb la festa de Reis i, per tant, la manifestació de Crist al món, també en el moment present.
Enguany, el text l'han preparat els libanesos, el Consell Ecumènic del Líban. I sembla que una de les raons per les que s'ha escollit aquest tema també és per les moltes catàstrofes i desgràcies que han viscut i aquesta cosa tan desesperançada entre la Covid i tot el que ells al Pròxim Orient estan passant. Llavors, per mi significa l'estel és aquesta llum que no deixa de guiar mai, no?
De fet, per encàrrec, es preparen cada any materials per pregar i meditar a partir de textos de la Bíblia, tant des de les delegacions d'ecumenisme a Catalunya com arreu del món, com des del Centre Ecumènic de Catalunya. La Setmana de la Unitat es va celebrar per primera vegada el gener de 1908 a prop de Nova York, i l'Església Catòlica, primer amb Pius X i després amb Benet XV, va fer seva aquesta convocatòria de seguida, durant el primer quart del segle passat. A més, les dates tenen un gran significat perquè el 18 de gener, avui, és la festa de la confessió de Sant Pere i dimarts vinent, dia 25, la de la conversió de Sant Pau. D'altra banda, a Etiòpia, la policia d'aquest país ha posat en llibertat 6 religioses de la Congregació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül que havien estat arrestades a Addis Abeba, la capital, el 30 de novembre passat. L'agència Fides informa que, a més de les germanes, Letermian Sibat, Tiblet Steum, Abeba Tesfai, Zaid Mos, Abeba Hagos i Abeba Fidzi, també va dissabte a la tarda, una altra religiosa, en aquest cas de les Ursulines, també va ser alliberada i va tornar a la seva comunitat a Xola. Totes les germanes gaudeixen de bona salut. Tot i això, encara no hi ha notícies sobre 2 diaques i 2 monges de Kobo que segueixen detinguts, juntament amb milers d'etíops d'origen tigrinya que estan il·localitzables i detinguts en llocs, en bona part, no precisats. I l'ONG Oxfam denuncia que estem en l'apartheid de les vacunes. En un informe que l'entitat acaba de publicar, lamenta que vivim la pandèmia de la desigualtat i ha titulat així el document amb motiu de la inauguració del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Oxfam subratlla com en aquests 2 anys marcats pel Covid-19 la riquesa de la població més rica ha augmentat exponencialment i alhora el nom de pobres ha crescut. El Fòrum Econòmic Mundial de Davos, recordem-ho, comença avui i durarà fins divendres per segon any consecutiu en modalitat virtual a causa del Covid-19. L'ONG Oxfam assegura que cal condemnar l'existència de 163 milions de pobres nous a causa de la desigualtat exacerbada, diu, per la pandèmia. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat, com sempre, a prop de tu, sense distància, a nivell social i religiós, a 6:45 de la tarda i després a 8:00 en el programa Camins amb Rafa Sanahuja. Fins després!
Bisbe portador d'alegria. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana subratllem el perfil de Francesc Conesa, que ha estat nomenat nou bisbe de Solsona. Que els seus nous diocesans tinguin la plena seguretat de rebre un home de Déu, un pastor infatigable al servei de l'Evangeli, remarca Gerard Villalonga, vicari general i moderador de la Cúria del Bisbat de Menorca. En el missatge a la diòcesi, el bisbe Conesa ha demanat l'ajuda de tothom per portar a terme la missió.
Amb dolor i desconcert hem viscut l'etapa final del ministeri episcopal del meu predecessor. Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l'il·lumini a la seva nova etapa. És just agrair també la tasca realitzada per l'administrador apostòlic que va nomenar el Sant Pare. Compto amb tots vosaltres per dur a terme la missió que hem rebut de Crist. Ens necessitem els uns als altres perquè només junts podem ser l'Església de Jesús.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.